Continuem amb aquesta ronda d'entrevistes dedicades a les eleccions del 27 de setembre. Aquest diumenge hi ha cita davant les urnes per escollir un nou Parlament de Catalunya. Avui és el torn de Partit dels Socialistes de Catalunya i tenim amb nosaltres a Rafel Bruguera, cap de llista per la demarcació de Girona. Rafel, sigues molt benvingut a la ràdio, sigues molt benvingut a Canal 10.
Moltes gràcies, molt ben trobat.
Rafel Bruguera, escalenc, nascut l'any 1956 amb una llarga trajectòria en el món de la gestió política. 24 anys ininterromputs a l'Ajuntament, 12 d'ells com a alcalde. Ha tingut també càrrecs a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal, nombroses responsabilitats internes de partit, com ara secretari d'Educació i responsable de campanyes electorals, secretari d'Organització del PSC a comarques gironines, alhora senador, l'últim càrrec que de rellevància que ha tingut en els mandats de 2004-2008 i aquesta última legislatura de 2011 fins a la dissolució de Corts. Tenim mitja hora de conversa, Rafel. Primer, recordant aquests 13 biogràfics, després d'aquesta trajectòria, ajuntament, a nivell provincial, a nivell estatal, des del Senat, ara fas una aposta per la política a nivell català. Per què, com és aquest trànsit?
Bé, és veritat que normalment sol ser al revés, potser, no? El Senat és l'últim, no? La veritat és que no hi ha una cap raó específica ni especial. Jo vaig creure en aquell moment, el moment en què vaig prendre la decisió de presentar-me a les primàries al Parlament de Catalunya com a cap de llista, doncs vaig creure que precisament la meva experiència, el meu coneixement del món local, el meu coneixement de la política en general i del meu partit, de la gestió pública, que és el que m'ha apassionat a mi des de molt jovenet, doncs que podia ser en uns moments realment transcendents a la vida política del país i el moment de crisi social, de crisi política, de crisi de valors i també, per tant, d'incerteses enormes pel que fa a què serà aquest país doncs demà passat, no? A mi em va semblar que podia portar el meu granet de sorra en aquesta, per l'experiència que tinc, i per tant que podia ser útil no només al meu partit sinó també al conjunt del país.
Són unes eleccions, ja ho començaves a apuntar, Rafel, especials, plebiscitàries, en diuen algunes de les formacions, el Partit dels Socialistes, però no està per aquest discurs, per aquesta etiqueta d'eleccions plebiscitàries.
Bé, nosaltres no ens volem barallar pel fons. A veure, que no són plebiscitàries, és que fins els que ho diuen ho saben que no ho són. Un plebiscit és una altra cosa. Nosaltres, a les eleccions, el que es fem és elegir uns diputats que a la vegada elegiran un president del govern. I els diputats, a més, a Girona tenen un pes i a Barcelona tenen un altre. No és el mateix el vot teu o meu que el vot d'un ciutadà de Vic o de Manresa o de Barcelona. Per tant, en un plebiscit es compten vots i en unes eleccions es compten diputats i escons, no? Per tant, és evident que no són plebiscitàries. Ara bé, nosaltres no ens volem barallar per aquest tema. Probablement serà difícil evitar que la interpretació que se'n faci l'endemà, fins i tot dels mitjans de comunicació, no sigui en clau plebiscitària. Uns sumaran vots, els altres sumaran escons, uns sumaran vots i escons, uns sumaran aquests en el sí, els altres en el no, i no sumaran el mateix uns que altres, però això és un altre tema. Per tant, com que això serà molt difícil d'evitar-ho, nosaltres el que diem és, en tot cas, aquestes eleccions són transcendents, són les eleccions més importants, més transcendents, que s'han fet mai a la història democràtica d'aquest país, i per tant fem una crida a totes aquelles persones que el que volen no és cap trencadissa, el que volen no és cap aventura, el que volen tampoc és quedar-se com estan, i que per tant el que volen és una Catalunya millor en una Espanya diferent. I això és el que nosaltres oferim i el que li diguem a la gent: no us quedeu a casa el dia 27 de setembre, sobretot aneu a votar.
Quin PSC o quin partit dels socialistes es presenta en aquestes eleccions? Perquè repassant la cronologia dels fets d'aquests últims anys, s'han perdut alguns llençols pel camí.
Bueno, el mateix PSC, el que jo vaig començar a militar quan tenia, em sembla que 18 anys. El mateix PSC. Em sembla que els 3 o 4 primers articles dels estatuts del partit, que són els que ens defineixen, són els mateixos des de l'any 78. El PSC és un partit català, és un partit catalanista, és un partit que ha contribuït d'una manera enorme a la cohesió social de Catalunya, és un partit que, entre altres coses, va aconseguir, no en solitari, però va aconseguir majoritàriament amb la resta de forces polítiques de l'esquerra, per cert, no amb Convergència, el retorn del president Tarradellas. Qui va ser que va tornar el president Tarradellas a Catalunya? L'esquerra i el PSC al capdavant, no? Per tant, el PSC és un partit que ve de lluny, és un partit que s'ha declarat sempre federalista, un partit que no és ni ha estat mai independentista, en tot cas es poden explicar les raons, i molt menys nacionalista, i per tant és el mateix PSC. Una altra cosa és que determinats companys o determinades companyes últimament hagin escollit una via de un projecte personal prioritzat per sobre un projecte col·lectiu, però això és una altra qüestió que jo respecto, però que evidentment qui ha canviat no és el partit, el que han canviat en tot cas són aquestes persones.
Persones que havien tingut molt de pes dins el partit, sí. Del temps del tripartit mateix, consellers com Tura, Geli, Castells, el Maragall mateix.
Sí, és així.
Però han canviat ells, no pas el partit.
El partit en absolut, estem on estàvem, i ja et dic que nosaltres som un partit català, catalanista, federalista, que el que busca és la cohesió social, la justícia social. És un partit d'esquerres, justícia social, i en el sentit de Catalunya, doncs, un pacte federal que ens permeti millorar la situació que pateix Catalunya, que viu Catalunya en aquests moments, i una Espanya diferent. Això és el que nosaltres defensem.
L'últim intent de trobar un lloc digne o satisfactori per a la majoria de la població va ser en l'Estatut de 2006, liderat llavors pel president Maragall,
sí.
Retallat i raspallat com es va fer. Allò va desencadenar una mica tot aquest procés? Sí, no, fins a quin punt?
Bé, retallat i raspallat, dius. I la meva pregunta és: qui el va retallar i qui el va raspallar? Qui va ser que va anar a la Moncloa a negociar-ho, això? Qui va ser que va signar un acord? Perquè aquí sempre diuen: ens l'han retallat. Ens l'ha retallat el Zapatero. No, Zapatero amb un acord amb el senyor Mas, eh? Artur Mas va ser el que va anar a Madrid a negociar l'Estatut que finalment va ser aprovat. Una altra cosa és la sentència del Constitucional. Jo crec que efectivament la sentència del Constitucional sí que és un abans i un després respecte a la situació que estem vivint en aquests moments a Catalunya. Un Tribunal Constitucional que fa una lectura i una sentència política i no jurídica des del punt de vista respecte a la Constitució, i per tant aquí sí que es produeix un trencament, el principi d'un trencament important. I per tant, quan a vegades jo dic que nosaltres no som nacionalistes, no en som perquè, per exemple, a Madrid, en el Senat, els nacionalistes espanyols, els del PP, em diuen independentista, o com a mínim amic dels independentistes. I aquí a Catalunya, els nacionalistes catalans, els de Convergència i els d'Esquerra, el que em diuen és traïdor, enemic, anticatalà, totes aquestes coses. Per tant, els nacionalismes, malgrat que sembla que es barallen i ho fan efectivament, però estan d'acord en barallar-se. No sé si m'explico. Per què? Perquè un sense els altres no tenen cap raó de ser. el nacionalisme espanyol no tindria raó de ser si no hi hagués el nacionalisme català, i viceversa. Per tant, es retroalimenten. I per tant, qui és l'enemic? De tots dos. De tots dos. El que fa un discurs que diu, escolti, nosaltres volem vestir ponts, nosaltres no volem vestir fronts, nosaltres el que volem és concòrdia, nosaltres el que volem és negociació, nosaltres el que volem és respecte a la llei, i nosaltres el que volem és una Catalunya millor, perquè hi ha elements importants de l'Estatut que no s'han desenvolupat i d'altres que no estan previstos, que s'hi haurien d'incloure no a l'Estatut sinó en una reforma constitucional. Per tant, defensem una Catalunya millor en una Espanya diferent de la que és avui. I aquesta, i aquest jo crec que és el gran debat d'aquestes eleccions. A vegades quan es diu el dret a decidir, jo sóc absolutament partidari del dret a decidir. A mi m'agradaria que els catalans es definissin sobre si volen una Catalunya federada amb l'Estat espanyol. Per què només el dret a decidir ha de ser sí o no la independència?
Però hi ha d'haver, per fer un pacte, per fer una entesa, hi ha d'haver un interlocutor que accepti aquesta interlocució. Sí. No sembla pas que ara, o en aquests darrers temps almenys, hi hagi un interlocutor disposat a cedir el més mínim a l'hora de negociar sobirania o a l'hora de negociar qualsevol tipus de competència.
Sí, clar, jo em pregunto, i és que hi ha algú per negociar la independència de Catalunya? Què és més difícil? Negociar la independència de Catalunya? Perquè és obvi que la declaració unilateral no es farà, ho diu el mateix Artur Mas. És a dir, una altra cosa és el que es diuen els mítings, que enganyen a la gent, però la declaració unilateral d'independència no es farà. El propi president de l'ANC se li va escapar en una emissora estatal que en tot cas Catalunya quedaria fora de la Unió Europea. Ho va dir ell, no ho dic jo, ho va dir ell. Per tant, compta amb tot plegat, no? I ara reprenent una mica el fil de la pregunta, que era...
Que si no hi ha interlocutor, poca negociació es pot fer.
La interlocució, bé, per tant, dic, menys interlocució hi ha per negociar la independència de Catalunya, perquè unilateralment no es pot fer, és impossible. És impossible, s'han de complir les lleis. Aleshores, el que dic és, o el que diem nosaltres és, malgrat tot, i fent autocrítica, sóc el primer que em faig d'autocrítica respecte al paper del socialisme català i espanyol amb aquest tema. Sóc el primer que em faig. Ara bé, des de fa molt de temps, o des de fa bastant de temps, el Partit Socialista Obrer Espanyol està dient el que diu, que és que demana, proposa, una reforma de la Constitució, una reforma federal de la Constitució, en la qual Catalunya s'hi pugui sentir còmoda, es respectin les seves singularitats, es blindin les seves competències, la llengua, l'educació, etc, etc. I això és el que diem. I a més diem, el mes de desembre hi haurà eleccions generals a Espanya, el canvi possible a Espanya sembla que es pot tocar, que és possible el canvi, i per tant la construcció d'una nova Espanya, d'una Espanya diferent que permeti negociar una Catalunya millor, això és possible. Nosaltres en el fons el que defensem és un pacte entre l'Estat espanyol i Catalunya. I en aquest pacte doncs hi tenim uns aliats clars que són els socialistes i en general l'esquerra espanyola. I l'Estat espanyol ha començat a canviar a les eleccions autonòmiques. Què ha passat a les Illes Balears? La Francina Armengol el primer que fa és tirar a terra el decret del trilingüisme i fa una altra cosa, que és demanar la reincorporació a l'Institut Ramon Llull, cosa no menor. A l'Aragó, govern socialista, el president el primer que fa és anunciar que elimina la llei de la LAPAO i el català que es parla a l'Aragó, la franja, que es torni a dir català, que és el que és. Per tant, Espanya ha començat a canviar. El País Valencià, igualment.
Espanya ha començat a canviar, com també sembla que comença a canviar o està canviant a Catalunya. No, els catalans no ens hem pogut comptar amb un referèndum o amb unes eleccions legals, formals. Potser sí que es pot interpretar com un recompte aquestes eleccions. Si les formacions que estan per la independència de Catalunya sumen una majoria suficient,
sí,
amb diputats, perquè es compten diputats, de fet en les eleccions, sí, al Parlament, sumen majoria per la independència, legalment no hi ha una via per fer-ho.
No. Per fer el què?
Per fer una independència.
No, esclar que no. És que no hi ha cap...
Aquí es genera una frustració d'una part de la població, sí, si el resultat fos aquest.
Sí, és el que diem.
Com es gestiona, clar, aquesta frustració?
Clar, doncs? És el que diem, és el que nosaltres diem. La declaració unilateral d'independència és impossible, perquè s'han de respectar les lleis i les normes, i si no m'agrada una llei, doncs el que faig és lluitar per canviar-la. El que no es pot fer és dir, a mi no m'agrada aquesta llei, l'incompleixo. Home, això seria la selva. Perquè de la mateixa manera que nosaltres podríem dir, a nosaltres la Constitució no ens agrada, o tal aspecte de la Constitució no ens agrada, no el complim, com podríem exigir que la gent que no li agrada l'Estatut el compleixi? Com podríem exigir que la gent que no li agrada la política d'immersió lingüística a l'escola la compleixi? Per tant, compte que estem en un terreny molt i molt i molt perillós. Per tant, les lleis s'han de complir, això és indiscutible, no hi ha cap país democràtic al món en el qual estigui previst la secessió d'una part del seu territori, en tot cas és un tema que cal negociar-lo, que cal negociar-lo, i nosaltres el que diem és negociació per negociació. Nosaltres som federalistes, nosaltres volem un acord amb els pobles d'Espanya de la mateixa manera que volem un acord amb els pobles d'Europa, i aquest és el nostre plantejament. I per tant creiem que, a més, i veient les enquestes que han sortit darrerament, una part molt important dels ciutadans de Catalunya, la via de l'acord, repeteixo, que permeti que Catalunya d'una vegada i per totes es vegi reflectida i es vegi protegida per la Constitució espanyola, i per tant en un disseny d'una Espanya diferent de la que hi ha en aquests moments, però la majoria dels ciutadans de Catalunya, les enquestes estan dient que la via federal per ells és la més raonable.
Diumenge 27, eleccions al Parlament de Catalunya. Sortirà una nova composició que haurà de gestionar el que desitgi la majoria. El Partit dels Socialistes es presenta amb un programa amb el lema Solucions Justes i Acordades. Parlem una mica de programa també, en la mesura que s'haurà de gestionar el dia a dia. Eixos principals, què marca, quins són els eixos bàsics, primordials, quin és el gruix que proposa el Partit dels Socialistes per aquest nou mandat?
Bueno, en primer lloc, nosaltres tenim un programa tant a nivell català, a nivell de Catalunya, com a nivell de comarques gironines, que som l'únic partit, en el cas de les comarques gironines, l'únic partit que jo sàpiga, i tenim la campanya ja bastant avançadeta, que el té. I per tant, nosaltres el que diem és, més enllà del debat sobiranista, més enllà del debat sobre, entre cometes, el procés, més enllà d'això, a Catalunya i a les comarques gironines hi ha gent a l'atur, hi ha gent que té dificultats per arribar a final de mes, hi ha mainada que té dificultats per esmorzar i per dinar i per berenar i per sopar, hi ha gent que s'ho passa molt malament. Hi ha qüestions que cal negociar amb l'Estat espanyol, hi ha transferències pendents d'acord amb l'Estatut, etc, etc, etc. És a dir, que s'ha de governar aquest país. No podem estar un any i mig simplement discutint o negociant sobre el camí de Catalunya, sobre l'encaix de Catalunya a l'Estat espanyol. Hi ha problemes urgentíssims, ja n'hem passat massa de temps sense, amb una absoluta inanició per part del govern d'Artur Mas, i per tant s'ha de governar des del primer dia, perquè hi ha problemes seriosos a resoldre i a posar-hi remei. El paper de la Generalitat respecte al món local, l'enorme deute que té la Generalitat en els ajuntaments, que posa els ajuntaments en una situació de greu risc econòmic, bé, etcètera, etcètera, no? Per tant, nosaltres tenim un programa que hi ha alguna candidatura, com per exemple la candidatura de Convergència i Esquerra, la candidatura de Lluís Llach a Girona, que és que no en poden tenir, és impossible que el tinguin perquè no es posarien d'acord. Posa't un exemple. Convergència i Esquerra es posarien d'acord sobre la privatització del CAP de l'Escala? Perquè, clar, Convergència està a favor de la privatització del centre d'assistència primària. I Esquerra Republicana ja està teòricament en contra. Per tant, com poden tenir un programa de govern en el qual no poden dir si defensen la sanitat pública o la privada? Per tant, no el tenen. I a mi el que em preocupa és que una persona com Lluís Llach, no, que ha fet crítiques importants a l'acció de la política cultural del govern, doncs resulta que vagin una llista a la qual, si guanya la llista que ell encapçala, el president de la Generalitat serà Artur Mas, és a dir, el mateix que ha fet les retallades que ell mateix critica, no? Per exemple, el pressupost de cultura s'ha reduït només un 25%, quan dic només, ho dic amb una mica de broma, no? Per tant, nosaltres tenim un programa a les comarques gironines, un programa que es basa en uns quants eixos, territori, sostenibilitat i món local, economia, redreçament de l'economia gironina, agricultura, món rural i pesca, salut i benestar, evidentment defensem la sanitat pública, educació, cultura i esport, infraestructures i seguretat i justícia. En definitiva, nosaltres diem la nostra opinió i ens mullem sobre els grans temes de les comarques gironines. Nacional 2, aeroport, Universitat de Girona, parc científic i tecnològic, grans infraestructures, centre intermodal del FAB i la Malla, etc, etc, etc. És a dir, nosaltres oferim als ciutadans i ciutadanes de les comarques gironines no només la nostra visió global sobre cap a on ha d'encaminar el seu futur al país, Catalunya, la nostra nació, sinó també des del punt de vista sectorial, en un programa d'esquerres i en un programa en el qual ens comprometem, i és un contracte del qual d'aquí 4 anys els ciutadans ens podran donar compte si l'hem complert, no l'hem complert, o si l'hem intentat complir o no l'hem intentat complir. Hi ha una candidatura, que és la de Convergència i d'Esquerra, que no es comprometen amb res, perquè com que no tenen programa per a les comarques gironines, difícilment els ciutadans els hi podran passar comptes de si han complert o no han complert el que han dit. I per tant, a mi em sembla que és una reflexió, jo també, que vull enviar a tots els ciutadans i ciutadanes de l'Escala, en el sentit de que nosaltres sí que ens comprometem, per exemple, pel que fa a l'Escala, doncs a vigilar la gestió adequada, que és clau, del conveni entre l'Ajuntament i Empúries per l'ordenació de tot el tema d'Empúries, de l'aparcament a les ruïnes d'Empúries, etc. Tirar endavant, pel que fa a l'Escala, el pla director del sistema costaner, evidentment una negativa rotunda a la privatització del centre d'assistència primària i, per tant, el manteniment del centre d'assistència primària com a gestió pública, la recuperació dels convenis entre la Generalitat i els ajuntaments, en el cas de l'Ajuntament de l'Escala, l'Escola de Música, l'Escola Bressol, i pagar els deutes que té la Generalitat amb l'Ajuntament, el tema del Pla de Barris, per exemple, en el cas de l'Alfolina és un exemple, però la Generalitat no paga la subvenció i, per tant, l'Ajuntament ha d'avançar els diners, o en el cas dels vivers d'empreses, doncs que nosaltres tenim un projecte per dinamitzar, crear-ne i dinamitzar vivers d'empreses a les comarques gironines, doncs també hi hem inclòs, evidentment, el de l'Escala. És a dir, nosaltres tenim un compromís amb els ciutadans i les ciutadanes del qual volem passar-ne comptes d'aquí 4 anys, i d'altres això no ho volen, no ho poden fer. No ho poden fer perquè, per començar, no tenen ni programa electoral.
Des que la campanya és engegada, i ja en temps de precampanya han abundat, aquests últims dies ja no, però han abundat les enquestes, els sondejos, ja pistes de per on poden anar els trets a nivell de resultats. És possible que hi hagi una majoria absoluta? És possible que no. Si no hi hagués una majoria absoluta, si el Partit dels Socialistes tingués un paper a l'hora de formar govern, amb quines prioritats, amb quines formacions podria formar govern el PSC. Socialistes farien contrapoder de les forces sobiranistes amb llistes com Partit Popular, Ciutadans i d'altres?
No, nosaltres ja hem dit, i ho he dit aquí també, que nosaltres no volem fronts, que volem ponts. Per tant, creiem de veritat que som l'únic partit que pot liderar una solució transversal, per tant, parlant i negociant i debatent amb moltíssimes forces polítiques. Nosaltres el que diem és, nosaltres som un partit progressista, som un partit catalanista i som un partit d'esquerres. Per tant, nosaltres prioritzem els acords amb les forces polítiques d'esquerres, que defensen la justícia social, etc, etc. A partir d'aquí s'haurà de fer un gran esforç de generositat per part de tothom, per part de tothom, per part de tothom, no només de nosaltres sinó de la resta de partits també. I creiem a més que nosaltres, la nostra posició respecte a l'estat espanyol pel que fa al socialista, al socialisme espanyol i la possibilitat de canvi polític que es pot produir el desembre, ens sembla que sí, efectivament, que ens pot col·locar, ens pot situar en una posició, diguem-ne, de poder fer aquest paper de xernera transversal, en el qual, des del nostre punt de vista, l'únic partit en el qual ens faria molt difícil arribar a algun tipus d'acord seria el Partit Popular. Jo crec que això és bastant, bastant obvi, no? N'hi ha algun altre que pot ser més complicat, però en tot cas nosaltres no descartem efectivament liderar un govern transversal sobre la base, evidentment, de la justícia social i de l'acord federal.
Quin horitzó us marqueu a Girona ara mateix? Els resultats de fa 3 anys van ser de 9 diputats per Convergència, 3 Esquerra, 2 socialistes i Partit Popular, un resultat Iniciativa. Variarà molt el resultat a nivell de comarques? Quin repte s'ha marcat Rafael Bruguera amb aquesta candidatura?
Això de les enquestes, i tu saps que a mi és un tema que m'apassiona.
No he marcat enquesta, m'he basat en els resultats de les últimes.
No, però clar, però els resultats són de fa 3 anys. Uh-huh. Ja ha plogut molt des d'aleshores, no?
Hi han passat coses, certament.
Però esclar, el que ja són una mica les enquestes, jo, a mi que m'apassionen, no? Però se solen equivocar, sobretot quan hi ha canvi. Nosaltres creiem que hi ha partit, que el partit s'està jugant, que hi ha tot un sector de l'electorat, doncs, que potser estava dubitatiu fa unes quantes setmanes o fa uns quants mesos, que estava una mica despistat, que estava una mica descol·locat, que a mi em sembla que al llarg de la campanya s'ha resituat. I per tant nosaltres aquí a Girona el que aspirem és com a mínim a repetir els resultats de fa 3 anys, de l'any 2012. Dit d'una altra manera, nosaltres el que fem és una apel·lació a la participació. En totes les eleccions és important la participació, per descomptat, però en aquestes que són transcendents, que són molt importants, perquè segons qui guanyi ens hi podem estar jugant una bona temporada de molts problemes, de sortir de l'euro, de sortir de la Unió Europea, etc, etc. Que la gent no es quedi a casa, que la gent el dia 27, diumenge vinent, doncs vagi a votar, i vagi a votar conscient de que està dipositant un vot per el model de país que ell prefereix. Això ens agradi o no ens agradi, serà així. I per tant nosaltres el que diem és, ni una persona que no sigui independentista s'ha de quedar a casa, ha d'anar a votar, i nosaltres oferim el nostre projecte, projecte progressista, un projecte d'esquerres, un projecte catalanista, un projecte que busca un acord amb els pobles d'Espanya.
Amb això complim mitja hora d'entrevista, de diàleg i d'exposició de motius. Rafael Bruguera, escalenc i cap de llista del Partit dels Socialistes a la demarcació de Girona per aquestes eleccions. Moltes gràcies i fins la propera.
A vosaltres. Adeu.
Fins aquí, doncs, aquesta entrevista. Ens quedarà ja només una peça, la que emetrem demà en aquesta mateixa franja horària. Gràcies a tots també per la vostra companyia i pel vostre seguiment. Adéu-siau. We'll be right back.